Llibres, copa i punt.
Abans d'arribar a les 8 parlem de llibres, com sempre, a Catalunya Ràdio i també a Catalunya Informació. Lucía Ramis, bon dia.
Hola, bon dia.
I Esther Pujol, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, avui el que hem de fer és felicitar a la Lucía. Lucía, felicitats.
Moltes gràcies.
Perquè dijous... Bueno, de fet, ara ets a Mallorca, sí. A punt per agafar un vol per arribar al Fot-li canya a les 12 del migdia.
Sí.
Però ets a Mallorca perquè aquesta setmana has recollit el Premi Diari de Mallorca de Literatura.
Sí, estic molt contenta.
Home, molt bé.
Em fa molta il·lusió perquè, a més, quan jo vaig acabar la carrera de periodisme, vaig estar treballant uns mesos en el Diari de Mallorca i llavors, clar, rebre el reconeixement dels teus antics companys.
Clar.
I l'altre dia, bueno, la festa va ser meravellosa a la redacció. Vaig anar al tancament de la redacció, vaig veure com es feia la portada de l'endeman, vaig estar amb els antics companys i va ser molt emocionant, molt, molt guapo.
I que els premis de casa sempre fan una il·lusió especial.
Sí, sobretot que és un premi que s'ha donat a l'excel·lència d'àmbits que moltes vegades no tenen rellevància, com pugui ser la sanitat o com pugui ser l'activisme social, la investigació, la gastronomia. I llavors és una manera com de reconèixer la feina ben feta a puestos que moltes vegades no tenen aquest reconeixement, no? I a més, va ser molt guapo conèixer també les altres guanyadors, en aquest cas hem estat tot dones, i va ser realment molt, molt xulo.
Doncs queda dit que la nostra Lucía aquesta setmana ha recollit el
Estem
Premi
contentes, tu mereixes,
Diari
Lucía.
De Mallorca moltes de Literatura. Gràcies. Havíem de començar el nostre espai literari avui, evidentment, felicitant-te. Comencem, com sempre, amb l'Esther, que ens recomana dos llibres. Mai venuto que ballare l'elettricista, tutti in pista, tutti in pista, non fa più le luci blu. Quina és, Bala, Esther, la primera proposta que ens portes?
Es diu Un aire anglès.
Títol:
Un aire anglès.
Autor:
Miquel Berga.
Editorial:
Edicions del Periscopi.
Pàgines:
216.
De què va això, Esther?
Mira, per mi ha sigut un descobriment. Un aire anglès és un recull de columnes dominicals que ell, que Miquel Berga escrivia al Punt, i que ara és al Punt avui.
O sigui, és un recull d'articles,
És un recull d'articles, sí. Dit així, sembla que, no, que sempre fa una mica de prevenció. No, és un llibre que a mi, per mi és una joia i ha sigut un descobriment. Miquel Berga és filòleg especialista en filologia i literatura anglesa. Especialista en George Orwell i en els escriptors anglesos a la Guerra Civil Espanyola i en Agustí Centelles. Ell va editar els retrats autobiogràfics de Nancy Johnston sobre la Guerra Civil, recordareu, amb aquell títol Un hotel a la costa. Aquest llibre és molt especial, jo el trobo molt especial. Jo no el coneixia, no havia llegit aquestes columnes i per mi,
com us deia... Ha sigut
un descobriment. Ell és una persona que comença d'una manera molt graciosa, va néixer l'any 52 i als anys 70 ell posava discos a Lloret. No es deia encara discjòquei, això.
No es deia, encara no es deia així.
Però posava discos en una discoteca de Lloret. I com que tenia moltes ganes de descobrir món i d'anar-se a Anglaterra, el van ajudar a colar-se en un vol charter amb destinació a Londres. I sense saber ni una paraula d'anglès, a l'aeroport, quan va arribar a l'aeroport de Heathrow, clar, tothom tenia com... els anglesos entraven sense problemes i ell va pensar, això serà difícil per mi entrar. Però resulta que en el control de duanes... Hi havia una persona que havia estat en una discoteca de Lloret, el va conèixer i el va deixar passar.
Ostres!
Sí, és una
veritat.
És una anècdota molt curiosa, però que demostra que també en aquest llibre hi ha humor. Hi ha, es té en tres comptes, en compte unes regles pròpies, diu ell, que és no emprenyar, no mostrar indignacions irades sobre els afers del món i no pontificar. Són tres coses que estan molt bé. No emprenyar, no mostrar indignacions irades sobre els afers del món. És molt difícil quan passen coses que són gruixudes. I no pontificar. I, a més, amb la voluntat d'arrencar somriures al lector. Al principi de tot, diu que aquest aire anglès, de tot el que a ell li agrada, d'aquest enamorament que ha tingut de la cultura britànica, n'agafa tres conceptes que són... que els dic en anglès, fair play, understatement i irony. És a dir, fair play, que és el joc net, que és la voluntat d'establir els fets abans d'aplicar-hi la ideologia i tenir sempre en compte els arguments de l'altre. És a dir, joc net a l'hora de pensar i de parlar. Understatement, que diu ell, és una al·lèrgia a les afirmacions solemnes. Una tendència a subestimar la pròpia posició per evitar anar pel món ridículament tibat. I això em va fer molta gràcia. I l'altra, que és aquesta cosa tan anglosaxona de contenir les emocions. I la ironia, que és inherent a la manera de fer dels anglesos, que... i de tenir les seves relacions socials, que es basen a afirmar exactament el contrari del que es pensa i donar per fet que l'interlocutor encopsa la intenció que
clar.
Tens.
Mira, tenim al telèfon a l'Aniol Rafel, és l'editor d'Edicions del Periscopi, l'editorial que publica Un aire anglès. Aniol, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara ens ho explicava, ens en parlava molt bé l'Ester, i ens avançava una mica, Miquel Berga és un filòleg. Què ens en pots dir tu d'ell? Però qui és, per qui no el conegui?
Doncs en Miquel Berga és un personatge que, de fet, ha viscut moltes vides. Va ser vicedegà d'Humanitats a la Pompeu, és un dels principals especialistes que tenim en Orwell. És una persona molt divertida, molt culta, i que té moltes coses a dir. Uh-huh. I que, a més, com veieu, si llegiu el llibre, doncs que tot el que ha fet ho ha viscut una vegada i una altra i té moltes coses per explicar.
De fet, ara ens deia l'Ester, no? És un llibre que és un recull d'articles i potser al principi quan et diuen un recull d'articles et pot tirar enrere, no? Però en aquest sentit hi ha un fil conductor entre tots aquests articles i jo entenc pel nom que deu ser, no sé si l'anglès o Anglaterra.
Sí, exacte. És en el fons una mirada, un toc al voltant de la cultura, la literatura anglesa, però no des d'un punt de vista especialment pujat, sinó que moltes vegades el que fa és explicar-te doncs, una anècdota d'un escriptor o d'un personatge del món anglosaxó i a partir d'aquí doncs, explicar-te coses molt quotidianes, molt properes i posar-nos una mica aquest mirall que ens fa veure la realitat anglesa o anglosaxona, però sense perdre mai de vista que ho fa des d'aquí. No?
Un viatge a través de diferents personatges, podríem dir.
Sí, de personatges, d'anècdotes, d'històries, de coses divertides, tot fet sempre amb aquest punt així com molt, molt interessant, molt divertit, molt sarcàstic, i que ens permet també, al final, veure'ns a nosaltres mateixos amb aquest punt de distància que és molt adequat, també, no?
Ho heu ordenat de manera alfabètica,
Sí. Ho hem fet una mica de forma alfabètica. De fet, amb l'autor ens agrada dir que més que un recull d'articles és gairebé un diccionari, mm-hmm. perquè el que fem és donar a l'atzar l'oportunitat d'endreçar també els reculls de textos que hi ha, que tots tenen aquesta voluntat literària, perquè més que la data concreta en el que estava publicat ens interessava allò que deia, buscàvem que fossin textos doncs, molt atemporals, que no era tan important si això ho va escriure l'any 2002 o l'any 2004, no? I per tant buscàvem això.
De fet, jo volia preguntar-te, Aniol, precisament això, no? És a dir, en un llibre on el que fas és posar en comú uns diferents articles, no?, que una persona ja ha escrit, jo et volia preguntar per quina és la tasca de l'editor en aquest cas, no? Perquè suposo que és una mica això, donar-li una certa continuïtat, decidir com s'ordena, que tot tingui una mica de sentit.
Exacte. En Miquel escriu fa molts i molts anys, primer al Punt i després al Punt Avui, i per tant té una quantitat ingent d'articles, i una mica la tasca nostra que vam fer conjuntament amb ell va ser doncs, de trobar el llibre que tingués aquest fil conductor, buscar aquests articles que mantinguessin el to, que la veu no diferís gaire entre article i article, que els poguessis llegir de forma continuada i que veiessis que tot allò té un sentit, no només per la temàtica, no només per aquesta estructura de començar parlant d'un autor o d'un personatge anglès, i que hi trobessis una mica doncs, tot això, no? De dir, ostres, estic llegint una cosa i que no em fa la sensació d'estar llegint la columna del mm-hmm. diumenge, sinó que al final és gairebé una altra cosa.
De fet, a les edicions del Periscopi teniu molta cura amb l'edició dels llibres, fins a l'últim detall. De manera que la coberta d'aquest llibre, que es diu Un aire anglès, es fa tota una volta de paraigües, d'aquests paraigües típics anglesos plegats, que també són que van conjuntament amb el temps anglès, no?
Exacte.
I avui estàs d'enhorabona, també, no, Aniol?
Sí.
T'hem trucat per parlar de Miquel Berga, però també perquè et volíem felicitar pel Premi Llibreter, que heu rebut per Teoria General de l'Oblit, un llibre de José Eduardo Agualusa, no?, que publiqueu també a Edicions del Periscopi.
Sí, estem contentíssims, perquè a més el Premi Llibreter és un premi que ens estimem molt, el donen els llibreters del Gremi de Llibreters de Catalunya, i per tant que el donin a una obra com Teoria General de l'Oblit, doncs ens fa, estem exultants i contentíssims.
Tu diràs. Sempre, de fet, ha de fer molta il·lusió que els llibreters valorin, no?, que són els que venen els llibres,
i tant, i això dona
valorin el llibre que tu has publicat.
Dona un impuls molt gran. Segur que ja està preparant una reedició, l'Aniol.
Sí, home, clar, amb el Premi Llibreter, a més, en aquest cas es dona la casualitat que és el tercer llibreter que guanyem a l'editorial. Ja sabem que això dona un impuls, que ens obre moltes portes, vaja, i dona un impuls important als llibres que publiquem.
Doncs, Aniol, moltes gràcies i, sobretot, moltes felicitats per aquest Premi Llibreter.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Lucía, de fet, el Premi Llibreter d'Edicions del Periscopi, ara ho dèiem, Teoria General de l'Oblit, de José Eduardo Agolusa, no és l'única que es va donar aquesta setmana.
No, es va donar per Magela, Eva Balestasa, publicat per Club Editor, que a mi em fa molta gràcia el Premi Llibreter perquè li agrada molt la paraula gel en els títols, perquè Gegants de Gel el va guanyar, de Joan Benesín, fa uns anys, i Germà de Gel també de l'Anicia Kov, o sigui que si poses la paraula gel al títol tens bastantes possibilitats de guanyar el Premi Llibreter. Però és que, a més, s'ha guanyat el Premi Llibreter a l'àlbum il·lustrat Franc, de Ximo Badia, i enguany s'estrenava el de literatura infantil i juvenil, tant en la categoria en català com en llengua estrangera, i en llengua estrangera, bueno, en català guanyat No llegiré aquest llibre, de Jaume Copons i Òscar Julba, i en llengua estrangera ha guanyat La mona assassina, que a mi m'agradaria recordar que Nana Guitart em va parlar en aquesta mateixa secció, i llavors sempre fa molta il·lusió que llibres que hem recomanat doncs rebin un premi tan prestigiós, i que, bueno, que sí que és veritat que deu fer molta il·lusió rebre'l, perquè es posa en evidència aquesta estima que els llibreters tenen pels productes que estan venent. No?
I que és important, no? Perquè és el que dèiem, no? Al final són ells els que han de vendre, i tenir un llibreter de confiança, anar allà, no? I saber que el que et recomanes molt probablement t'agradarà, això és mel,
sí, que
digui jo.
És meravellós. Es van atorgar a l'auditori del campus de la Ciutadella, i és curiós perquè quan varen entregar aquesta La mona assassina, de Jacob Wegelius, hi havia un mico gegant com de peluix que no sé molt bé exactament què hi pintava allà, però bueno, varen enviar la foto i vaig pensar, mira, que divertit.
Doncs queden reivindicats també els Premis Llibreters. Hem parlat amb l'Esther d'Un aire anglès, de Miquel Berga, aquest llibre que publica Edicions del Periscopi. Anem a conèixer la segona proposta. Quina és, Esther?
Tots els contes.
Títol:
Tots els contes.
Autora:
Catherine Mansfield.
Editorial:
Proa.
Traductors:
Pep Julià, Anna Llisterri i Marta Pera.
Pàgines:
894.
Déu-n'hi-do, Esther, 894 pàgines.
Home, és que el títol ja diu tots els contes, eh?
Tota l'obra, no?
Tota l'obra, tots els contes de la Catherine Mansfield, que va escriure molt, tot i que va morir molt jove, va morir als 34 anys. Catherine Mansfield va néixer a Nova Zelanda a finals del segle XIX, el 1888, i va morir a França a principis del 20, el 1923. És una de les narradores en llengua anglesa més influents de la primera meitat del segle XX. I a la seva veu en trobem ressons en autors com Hemingway, Cheever o Lucia Berlin, però també en Mercè Rodoreda. I ara es pot llegir per primera vegada en català en una edició completa.
Que totes les obres,
totes,
no?
Les obres, els cinc llibres de contes que ella va escriure. Però... I per això dèiem que hi ha tres traductors, la Marta Pera, el Pep Clar. Julià i l'Anna Llisterri, que en algun moment havien traduït alguna de les obres.
I ella estava especialitzada això, en relats curts?
Sí, ella era una dona que en els relats curts excel·lia, i perquè s'havia fet tant relat molt curt i breu com un relat ja més llarg, tendint a una novel·la, va ser una dona en què es fixava, que tenia una gran sensibilitat i que es fixava molt en les coses petites, que dominava la ironia, la sàtira, la modernitat continguda. Va viure una vida gens constrenyida a la convenció. Era lliure, va tenir diversos amants, es va casar, va tenir una amiga íntima a qui anomenava la seva dona, diguem, i va morir molt jove, als 34, després de molts anys d'haver arrossegat diverses malalties, entre les quals una artritis reumatoide i la tuberculosi. En vida seva, els seus contemporanis ja la van reconèixer. Virginia Woolf ja en va parlar.
L'admirava molt.
Sí,
de fet, jo recordo el programa de l'Anna Guitart a TV3, de Tot el temps del món, que ella en va parlar d'aquest llibre, i explicava que Virginia Woolf deia que els contes de Mansfield eren l'espectacle d'una ment terriblement sensible.
Veus?
Si en parlava, sí. Meravelles.
Molt bé. La Rodoreda, en la contracoberta d'aquesta edició que han fet, Edicions Proa, que està molt ben feta, i que té un pròleg molt interessant del Jordi Cornudella, en la contracoberta, us deia, la Mercè Rodoreda, deia que va tenir ella una època de gran enamorament de la Mansfield, perquè li suggeria coses. I parla d'un dels contes, que es diu El Canari, uh-huh. on una dona parla tota l'estona d'un canari que se li va morir, mira la paret on hi havia el clau, d'on penjava la gàbia, on hi havia el canari, vinga a parlar del canari, però en realitat, diu la Rodoreda, aquella dona no està parlant del canari, està dient, està parlant de la seva vida,
una
dels seus fills,
profunda.
Que no la venen a veure, que no li tenen gaire respecte, etcètera. És aquelles coses que es deixen entreveure a partir d'una altra anècdota.
Tots els contes de Catherine Mansfield, Un aire anglès de Miquel Berga, són les dues recomanacions literàries que ens fa avui l'Esther Pujol, i ara toca descobrir en quines presentacions i actes literaris s'ha colat la Llucia aquesta setmana. I comencem, Llucia, per Magdalena Tulli. Ho dic bé, eh?
Ho dius bé. Va presentar Sabates de taló italià. El dilluns ho va fer la llibreria 22 a Girona, amb Esther Bertran, i dimarts ho va fer la Noia Giu, del barri de Poblenou, amb Nemma Quadrada. I aquesta, bueno, el llibre l'ha publicat Raig Verd, amb
sí,
l'editora Laura Huerga,
la Laura
tant en castellà
Huerga.
Com en català, i ja va dir tota l'estona que les traduccions són boníssimes, en els dos casos. Els traductors són Xavier Ferrer i Fran Villaverde. Sempre és important reivindicar, sempre
la feina
oblidem,
del traductor.
Sempre ens oblidem d'esmentar els traductors, i és importantíssima la feina que fan, són ells els que ens fan arribar les obres. I llavors és curiós perquè jo vaig anar a la roda de premsa amb els periodistes a la llibreria de la Calders, i és molt divertit perquè tothom, o sigui, quan la coneixes, Anna Magdalena Tulli, és meravellosa, és encantadora, és
sí,
dolcíssima. I tothom deia, és que no me l'imaginava així.
Què semblava? Com més estirada o més freda? No sé com dir-ho.
Primer que tracta temes molt durs, com puguin ser la guerra, puguin ser els refugiats, o el cas d'aquest llibre, és una dona que torna a casa a cuidar la seva mare, que està malalta d'Alzheimer, i llavors és aquesta introspecció cap a una desmemòria i al mateix temps el record d'infantesa, no? I llavors, clar, és bastant, sembla bastant autobiogràfica, i ja diu que sí, que és possible que es basi en fets que ella va viure, però que en tot cas el caràcter de la narradora no és el mateix que el seu caràcter. I després és molt minuciosa. Sempre té persones de confiança que llegeixen aquelles versions de les llengües que ella no coneix. Uh-huh. Ella parla molts idiomes, però n'hi ha que no coneixen, per exemple, el català i el castellà no, i llavors té persones de confiança que li diuen si exactament és la traducció perfecta que, bueno, se detalla fins a l'últim matís del que ella està intentant dir, no? Llavors, és molt... Bueno, després, per treballar amb ella, també diu una Laura Huerga, és una persona molt, molt exigent, i llavors es pensava que trobaria, pues, una persona molt més, no sé, rígida, potser,
sí,
o molt més distant.
I van quedar sorpresos, no?
No, però és meravellosa, i de fet van anar a passejar per Barcelona les dues, i diu que flipaven a Magdalena Tulli amb la quantitat d'arbres que hi ha a la ciutat. que és veritat que n'hi ha molts, però no ens fixam, potser, perquè ja estem molt acostumats, no?
T'has deixat caure també per la presentació del quadern suís, de
sí,
Quim
sí.
Torra.
Sí, sí.
El president.
Va ser la mateixa que l'és, perquè, de fet, ell va ser el primer editor d'Abel Cotillas, que és un dels llibreters, junt amb Isabel Sucunza, de la Calders, no?
Sí.
I llavors, això no els eximeix d'haver de fer tot el protocol per poder fer la presentació ja. Hi havia una gentada...
Clar, ara t'anava a dir, devia haver molta gent, no?
Però
perquè, clar,
no
deixa de ser el president de la Generalitat.
Sí, clar, hi havia molts periodistes polítics, hi havia moltes càmeres de televisió, hi havia seguretes, i va parlar d'aquell llibre amb l'Albert Villaró. Aquest llibre està publicat per Proa i explica els anys que va estar visquent a Suïssa entre el 2005 i 2007, que veia Catalunya a distància, i parla, doncs, bueno, el títol és evidentment està basat en el quadern gris de Pla, parla de Pla, però també parla de l'exili de Mercè Rodoreda a Ginebra, parla d'això, de la cultura de Catalunya, i bueno, és això, hi havia una gentada,
yeah.
I va ser divertit perquè na Laura Borràs va anar-hi un moment, la nova consellera de Cultura,
sí,
i després se'n va anar pitant perquè va anar a l'homenatge de Josep Maria Espinàs, que també es feia el mateix dia a l'Ateneu Barcelona.
Però la presentació s'hi va parlar més del llibre o de política?
No es va parlar gairebé gens de política. Jo no sé si al final després els periodistes polítics sí que li van treure alguna declaració, jo crec que no.
Uh-huh.
Això va ser just abans del viatge a Washington, per tant, tampoc no hi havia tot el tema aquest que després suposo que despertaria una polèmica i unes quantes preguntes. I se va parlar sobretot del llibre, d'aquesta influència dels autors catalans en la seva obra, en aquesta espècie de dietari, d'aquesta experiència com a com a executiu a Winter Tour que va tenir ell com a la seva feina allà.
Estem a punt d'arribar a les 8 i, com sempre, acabem amb una cançó, amb música, avui amb Zaz. Escoltem Zaz perquè ahir va tocar el Festival Jardins de Pedralbes, una artista francesa que amb el seu primer disc ja es va convertir en disc de diamant, platí i or en diferents països. Amb Zaz arribem a les 8. Gràcies, Llucia, que vagi bé. Ves volant a agafar l'avió, eh? Vens cap aquí, eh?
Sí.
T'esperem a les 12 aquí al Fot-li Canya amb el Maiol i la Carme Lloberes.
Tot d'una.
Esther, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Que vagi bé.
Adéu. Adéu. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent.